Solidaris, amb Adrià Bas.
Avui és el Dia Mundial de la Ràdio i la volem lliure, veraç i per tothom. Felicitats a tots, com esteu? La ràdio la fem per entretenir, per explicar, per fer companyia, però sobretot, i permeteu-nos la lectura a la manera dels solidaris, la ràdio ha de servir amb tota l'amplitud de la paraula servei, per informar, per educar i per donar veu a tothom, no només a les majories i als poderosos, també a les minories i als que pateixen injustícies i desigualtats. Tothom. Ens agradaria una ràdio forta, invencible, capaç d'empoderar la gent, de donar idees. Una ràdio inspiradora perquè tothom hi trobés l'espurna del seu propi canvi. Els solidaris d'avui el dediquem, esclar, a tots els que cada dia connecteu amb una emissora de ràdio. Si és la nostra, ens fareu molt contents, esclar. Però avui tant se val quina, totes compten. I en especial, dediquem el programa també als col·legues, als companys de professió de les emissores de ràdio comunitàries, les ràdios locals d'arreu del món que en massa ocasions paguen la seva determinació, fins i tot amb la vida.
Solidaris, perquè el més important són les persones.
Durant dècades, la ràdio ha estat el mitjà més immediat i directe, amb el permís ara del Twitter, i que ho sigui per molts anys encara. Davant d'una emergència, tothom posa la ràdio per saber què passa, tothom truca a la ràdio per donar testimoni, per oferir ajuda, tothom se la sent pròpia. I per això aquest any la UNESCO, molt encertadament, ha dedicat el dia d'avui a la ràdio en temps d'emergència i de desastres. Aquest és el missatge especial de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova.
La radio es uno de nuestros mejores aliados en caso de catástrofe natural o emergencia humanitaria. Nos permite prevenir los peligros y promover comportamientos que salvan vidas. Nos ayuda también a difundir información crucial para proteger a las personas y favorecer la reconstrucción. Además, la radio contribuye a tejer vínculos entre las comunidades. En este Día Mundial de la Radio, celebramos el poder de un medio de proximidad por excelencia.
Després l'acabarem d'escoltar, parlarem de ràdio i del paper que hem de jugar els periodistes especialitzats en cooperació i en drets humans, de la relació professional amb les nostres fonts. Quedeu-vos amb aquesta idea. Independència. Ni els periodistes són gabinets de comunicació de les ONG, ni les ONG han de fer periodisme. Avui posarem els solidaris a examen, perquè la setmana passada va cloure a Barcelona el Fòrum Internacional Deb Reporter de Periodisme i Desenvolupament, i entre els premiats i assistents la periodista catalana Gemma Parellada, que entre d'altres és la connexió informativa de Catalunya Ràdio d'aquesta casa a l'Àfrica subsahariana. D'aquí una estona la saludarem. I després...
Cobres el salari mínim interprofessional de 650 euros?
Bueno, comptant que faig mitja jornada, sí.
Bueno, és que jo tinc 35 hores, Vull dir que en principi el sou està bé, però sí que necessito fer hores extra per poder anar tranquil·leta.
És que jo sóc autònoma.
Més aviat pago.
Bueno, perquè tinc una feina ja fa 15 anys i per conveni tenim un altre tipus de salari.
Tanto las nueras como los hijos están por encima de eso.
El mínim, no. Passem una miqueta del mínim.
Creus que hauria d'existir un salari mínim segons el nivell de vida que requereix i la ciutat on vius?
Home, no estaria malament perquè no és el mateix viure aquí que viure a una altra província, sí. És més car aquí.
A veure, sí que hi ha ciutats més cares, com jo que sé, Barcelona, però posar una diferència de salaris en un poble i un altre, no sé, que no hi hagués tanta diferència en preus del mig d'una ciutat a potser d'un poble, no tant canviar els salaris, els pisos en general, per aparcar... Potser és això que s'hauria de millorar més, que no el salari.
Sí, perquè els meus pares que viuen a Saragossa, amb 300 euros al mes, menjant, paguen subministres i paguen tot. I aquí és inviable, vull dir que sí.
Poso que no, perquè el treball és de totes... És el mateix a Barcelona, a Madrid, on sigui, a mi no.
Els preus de la ciutat no són els mateixos, són una que una altra. I no és el mateix viure aquí a Barcelona que viure a Lleida.
El nivell de vida és molt alt i s'hauria d'adequar a la situació.
Sí, i més aviat no ha de ser per ciutat, sinó ha de ser per mi, per família i per situació familiar, però que de veritat es conegui.
Yo si fuera el que cobro, diría que sí. Si fuera el que tengo que pagar, no sé si lo diría así. Que todo el mundo tenemos derecho a ello, es absolutamente cierto. Lo que sí es verdad es que lo mínimo acordado sí que lo tendría que percibir todo el mundo.
Avui visitem la Càtedra d'Econometria de la Universitat de Barcelona per conèixer els professors Jordi Surinyac i Raül Ramos. Quin impacte tindria la creació d'un salari mínim de ciutat a l'àrea metropolitana de Barcelona? El cost de la vida de la capital catalana és un 26% més alt que la mitjana de tot l'estat espanyol i el salari mínim interprofessional és de 650 euros al mes i resulta molt baix. Un salari mínim de ciutat, com ja s'aplica a d'altres ciutats del món, serviria per lluitar contra la pobresa? Els professors Surinyac i Ramos han fet un estudi dels exemples disponibles i avui els desgranarem aquí als Solidaris. I el reportatge de la Marta Molina, atenció, treballadors de Telefònica, propis i subcontractats, que se sumen a la Marea Blava, una marxa manifestació de 800 quilòmetres des de Bilbao fins a Barcelona per reivindicar els seus drets laborals. Volen arribar a Catalunya coincidint amb el Mobile World Congress. Tot plegat des d'ara i fins les 4.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Adrià Bas.
Però no estic sol, com sempre, també amb la Rosa Silloé, avui en Jaume Lara, la Judit Sala, l'Esther Garriga i un altre que porta la ràdio a la sang des del dia que va entrar per aquesta porta. Marta Molina, com estàs?
Molt bé, bona tarda, Adrià.
Feliç dia de la ràdio.
I feliç dia de la ràdio a totes.
World Radio Day 2016. Special broadcast.
Con motivo de este día. Insto a todos los estados miembros de la UNESCO a apoyar y fortalecer las capacidades de las emisoras de radio, especialmente las comunitarias. Debemos fomentar el contacto entre los profesionales humanitarios y los profesionales de la radio para que colaboren entre sí. Y debemos recordar siempre que en las situaciones de emergencia, la libertad de información y la seguridad de los periodistas son fundamentales y contribuyen a reforzar la libertad y la seguridad de todos. La radio salva vidas.
En les situacions d'emergència, la llibertat d'informació i la seguretat dels periodistes contribueixen a reforçar la llibertat i la seguretat de tots. Ara ho hem sentit. És la directora general de la UNESCO, Irina Bukova, reforçant la idea que la ràdio salva vides.
Com diu la UNESCO, la ràdio és un mitjà de comunicació barat, accessible, que permet arribar a comunitats aïllades, a les persones analfabetes, als més joves, als més pobres, a les dones i que dona la possibilitat de participar en el debat públic a tothom, independentment del nivell d'educació dels oients.
I amb la revolució d'internet i amb la hiperconnectivitat, la ràdio també experimenta canvis i nous usos, però val la pena saber que encara avui hi ha 1.000 milions de persones que no tenen accés a la ràdio.
Per això, un dels objectius d'aquest Dia Mundial de la Ràdio és el de fomentar la cooperació entre els professionals i les emissores d'arreu del món per enfortir el mitjà i facilitar que tothom hi pugui tenir accés.
De ràdios com aquesta nostra en sabem molta cosa. Totes tenim web, uns estudis confortables, ens fem fotos, sortim a la tele, entrevistem polítics importants, estrelles del cinema, posem anuncis... Però hi ha unes altres ràdios que no tenen el mateix ressò i que mereixen, en canvi, atenció específica. Les ràdios comunitàries. Avui la declaració d'intencions l'hem demanada a Francesco Diasio, que és secretari internacional de l'Associació Mundial de Ràdios Comunitàries.
Cuando hablamos de radios comunitarias hablamos de un panorama muy diverso, muy distinto, desde las radios de los movimientos universitarios, las radios campus, hasta las radios religiosas, hasta las radios ciudadanas, las radios de movimiento, las radios políticas, hasta las radios indígenas, donde claramente la cuestión identitaria es una cuestión muy importante, también muy conectada a la cuestión del idioma. Son radios que muchísimas veces defienden y promueven las lenguas minoritarias, las lenguas y las culturas. La necesidad es simplemente de hacer en este momento, pienso en 2016, un trámite muy preciso entre las necesidades de estas emisoras pequeñas, a la margen, en una periferia metafóricamente mundial, y las instituciones internacionales, los gobiernos, para que se establecen reglas y legislaciones audiovisuales que permitan a estas emisoras de existir, porque son simplemente una parte importante del sistema de los medios, entonces es simplemente síntoma de pluralismo y entonces de democracia. El ejemplo de Túnez. En Túnez, después de la revolución, AMARC ha trabajado con las instancias de regulación para poner en marcha la nueva ley, y hoy hay 12 emisoras comunitarias con frecuencia, licencia completamente reconocida, con su independencia y viabilidad económica. Entonces hay que continuar que trabajar mucho.
Solidaris. Idees que transformen.
Oi que el dia de la ràdio és un dia d'agermanament? Doncs això ho farem. Connectem amb la mexicana La Voladora Ràdio.
Estàs escuchant La Voladora Ràdio.
Estado de México, 309.
Sinaloa, 125.
Tamaulipas no son solo estadísticas.
Son mujeres muertas por feminicidio.
Hay muchas injusticias. Los vecinos tuvieron que encerrar a los delincuentes para que no se escaparan. Uno de ellos se dio a la fuga. La policía estaba en condiciones innecesarias, por no decir otra cosa. Una vecina, sí, ebrios.
¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás!
A Mecameca, a Mèxic, hi ha la Verónica Galicia. Verónica, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
De colega a colega, feliz Día Mundial de la Radio.
Muchísimas gracias, igualmente para ustedes.
Tú eres la directora de La Voladora Radio Comunitaria, con 15 años de historia en México. ¿Cómo definirías vuestra emisora? ¿Quiénes sois, Verónica?
Así es, nosotros somos un colectivo de personas que conformamos este proyecto de La Voladora Radio que surgió en el año 2000. Atendiendo a una emergencia natural que es el volcán Popocatépetl. Nosotros estamos ubicados a las faldas del volcán Popocatépetl, que es un volcán activo. Entonces, a raíz de una contingencia volcánica, una erupción que tuvo el volcán, es que la radio inicia de manera formal sus transmisiones para dar información a la comunidad de Amecameca y las comunidades circunvecinas acerca de la situación del volcán Popocatépetl, y es de esa manera como surge La Voladora Radio.
Al inicio trabajabais de forma clandestina y tengo entendido que costó un poquito que se os reconociera y se os legalizara en el mapa radiofónico mexicano. ¿Cómo fue aquello, Verónica?
Así es, La Voladora Radio inicia sus transmisiones en 2000 sin contar con el permiso que otorga el gobierno mexicano. El gobierno mexicano en sus leyes no reconoce la labor de las radios comunitarias, entonces es un tema muy complicado para hablarlo en nuestro país. No hay un reconocimiento de la labor de las radios comunitarias. Nosotros en el año 2005 iniciamos a través de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias la solicitud de permiso con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y un año después de iniciada la solicitud fue que nos respondieron de manera afirmativa y seguimos transmitiendo, pero ya ahora con el permiso.
¿Quins altres temes, qué otros grandes temas, Verónica, han marcado vuestra actualidad desde entonces?
Bueno, las radios comunitarias atienden las agendas locales. En el caso de nosotros, La Voladora Radio, atendemos temas como el movimientos sociales, derechos humanos, género, medio ambiente, nuevas tecnologías, el derecho a la información, que son como los grandes temas que atraviesan toda la temática de la radio comunitaria en Amecameca y que vinculamos con las agendas locales de la comunidad.
¿Se puede trabajar libremente en La Voladora como periodista, como profesional, sabiendo cómo las cuestiones relacionadas con los derechos humanos en México a veces, o vaya, muchas veces no son tan fáciles de tratar?
Se puede trabajar libremente, sí, pero existen todos los riesgos posibles. México es un país que no reconoce la radiodifusión comunitaria, pero aparte es un país en el cual se están matando a los periodistas, en el cual se está persiguiendo a las personas o a los grupos sociales que colocan sus propios medios de comunicación para atender sus propias agendas locales. Entonces no hay como muchas posibilidades de poder poner medios alternativos y de poder ejercer un trabajo periodístico, un trabajo de comunicación comunitaria, con la certidumbre, por un lado, de que la autoridad no vaya a cerrarte tu estación de radio, pero por el otro lado, que la realidad que vive en estos momentos México, pues también nos atraviesa, ¿no? El tema del crimen organizado, el tema del narcotráfico. Entonces es muy delicada la situación en nuestro país en materia de libertad de expresión en estos momentos.
Entonces, Verónica, ¿cuál es el valor, según tú, de estas emisoras de radio? ¿Qué es lo que debemos tener claro de la importancia de estos medios locales en frente de los grandes conglomerados de comunicación, de las grandes emisoras de radio?
Utilizan la comunicación como un medio para llegar a las personas. Quienes utilizan los medios comunitarios son las propias comunidades. Quienes operan los medios de comunicación son las propias comunidades. Y desde las radios comunitarias, la comunicación la libertad de expresión se ve como un derecho, no como un negocio. Y creo que también el valor fundamental de la radio comunitaria es justamente visibilizar las realidades que existen en cada una de las comunidades, realidades que no atienden los grandes medios de comunicación. Y ahí radica justamente la importancia de los medios comunitarios.
Que sea por muchos años. Verónica Galicia, directora de La Voladora Radio a Mèxic, a Mecameca. Muchas gracias, Verónica.
Gracias a ustedes y feliz día.
Emisión especial, Journée Mondiale de la Radio 2016, proposée par l'UNESCO.
Hola, què tal? Soc la Pepa Plana i en nom de Pallassos Sense Fronteres us convido a la gran gala que farem el diumenge 14 de febrer a les 6 de la tarda al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Els pallassos i les pallasses estem a punt per fer-vos riure i somiar. Qui hi ha? En Tortell Poltrona, la Sílvia Pérez Cruz, en Pep Callau, la Claire Ducru, el Negro i el Flaco i jo mateixa. Mare meva, quin gran cartell! Únic i irrepetible. Esperem que vinguis. Com més serem, més riurem. I pensa que tot aquest festival té sentit si ens acompanyes. A més, la recaptació de la gala anirà pels projectes que Pallassos Sense Fronteres està fent en suport als nens i nenes refugiats que venen de les guerres de Síria, Iraq, Afganistan, Eritrea... Nens i nenes, senyores i senyors, diumenge 14 de febrer a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès us esperem. Serà super, super, super xulo.
Doncs ha arribat el moment de l'examen. Ja hem reivindicat el canal, la ràdio, ara cal analitzar el contingut. La setmana passada va cloure a Barcelona el Deb Reporter Network, un seminari de periodistes que ha treballat durant 3 anys entre el Piemont italià, el Rhône-Alpes francès i Catalunya per analitzar com tractem els temes de drets humans, el desenvolupament i els moviments socials als mitjans de comunicació.
Ho fem bé? Quina relació hem de tenir els periodistes que cobrim aquestes informacions amb les nostres fonts i amb les ONGs?
Todo cosas tengo pasar.
Aquesta reflexió, aquest examen, no?, que tu planteges fer al solidari.
Isabel Martínez, membre del comitè del Deb Reporter.
És la reflexió i l'examen que hem fet durant aquest Deb Reporter i veiem, no?, aquesta necessitat d'explorar un periodisme molt d'anàlisi, molt de comunicar per la transformació social. I en aquest sentit hem d'estar qüestionant-nos constantment, no?, a l'hora de donar una informació, de fer-nos les preguntes adequades, de pensar que no tothom coneix les coses i que quan estem informant hem d'anar al que dèiem, no?, a l'origen, a les causes, garantir, no?, aquesta objectivitat, aquest anàlisi rigorós que permet després a la gent, doncs, no?, consultar diverses fonts d'informació i treure les seves pròpies conclusions. No és només tu vens i fas un publireportatge d'aquests projectes que nosaltres estem fent, i el que ens interessa realment és explicar els contextos, i per això no hi han d'haver veus úniques, sinó que, com tu deies, s'han de buscar totes les veus que poden donar una visió més completa per la ciutadania. Jo crec que ho hem entès. Ho fem al 100%. Estem treballant.
Ok, molt obrigat.
Tants anys escoltant les seves cròniques als informatius de Catalunya Ràdio i avui la tenim a Barcelona. Gemma Parellada, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ets a Barcelona perquè el Deb Reporter, aquest fòrum de periodisme pel desenvolupament, ha becat una feina teva, un reportatge sobre l'extracció de coltan al Congo.
Sí, un autèntic luxe poder dedicar una miqueta de temps i sobretot amb suport no només econòmic sinó també moral, sentir que tu tens gent al darrere és una cosa absolutament estranya. Porto molts anys treballant a l'Àfrica, que és aquesta zona que ja sabem que ningú li interessa, és a dir, una part de la feina diària és intentar convèncer els editors de que, no, de que això que està passant és important.
Moltes vegades tenim corresponsals a països, però en el teu cas gairebé eres corresponsal a tot un continent.
Exacte, cobreixo Àfrica subsahariana, no? Tinc gairebé 40 països sota la meva zona. I tot i que em moc molt... Doncs amb 10 anys encara no me'ls he pogut fer tots, no? Encara no he pogut anar a tot arreu. Jo porto molts anys treballant el tema dels minerals, el tema de la guerra al Congo. Jo vaig seguint i intentant de fer-lo en profunditat, però no sempre trobes els canals per donar-li sortida, no? Això és com una gran paradoxa, perquè Barcelona, sent la capital del mòbil, és, diguem-ne, el punt final, el destí final de les noves tecnologies, i en canvi sembla mentida que poc en sabem on és l'origen, no?, d'aquesta tecnologia. El Congo té les reserves més grans del món de coltan. Sense el coltan serien impossibles els telèfons mòbils, les tauletes, els ordinadors. No només això, sinó també hi ha armes a control remot, molts dels equipaments mèdics, òptics. És a dir, ens és absolutament quotidià i no ho sabem. I és com una paradoxa que en aquest món ultraconnectat estem tan desconnectats dels nostres propis orígens, no?
Després de reportatges com aquest teu, tens la sensació que podem fer-hi alguna cosa, la gent reaccionem, som capaços d'intentar aprendre'n alguna cosa perquè el nostre dia a dia faci el món encara una mica millor?
I tant, la informació és poder i no es poden canviar les coses que ni tan sols sabem. A mi no m'agrada parlar de culpa, m'agrada més parlar de responsabilitat. És a dir, hi ha algunes campanyes que han intentat assenyalar els consumidors com a, bueno, portem sang als nostres telèfons, és a dir, nosaltres som culpables també de la guerra que està passant al Congo, no? que és la pitjor guerra de tot el món, que és una dada que també molts de nosaltres desconeixem. No?
Pitjor que la de Síria?
Pitjor que la de Síria. És la més mortífera del planeta, després de la que ha fet més morts després de la Segona Guerra Mundial. I per alguna raó que jo encara no he descobert, en seguim parlant molt poc i ho seguim desconeixent pràcticament tot, no?, d'aquest conflicte. I jo penso que si com a consumidors, com a civils, com a éssers humans, sabem què és el que està passant, la gent reacciona. Si no en tenim ni idea, és impossible que això pugui canviar, no?
Gemma, participes en aquest seminari del Deb Reporter a Barcelona. Quin és, segons tu, aquest vincle que s'ha d'establir entre periodisme i informació pel desenvolupament i la relació que s'ha de tenir amb aquells agents, amb aquells actius que treballen arreu del món per lluitar contra la desigualtat, contra la pobresa, a favor de la pau, intentant restablir el desenvolupament de països que estan ara en vies?
Jo penso que és un vincle necessari i molt sa, però que hem de tenir molt en compte que els periodistes som independents i que cadascú ha de fer la seva feina. És perillós i penso que és dolent pels dos camps quan es comencen a barrejar. És a dir, els periodistes no som gabinets de comunicació de les ONGs i les ONGs no han de fer periodisme. I penso que aquesta és la manera més profitosa perquè el públic en general conegui quines són la realitat sobre el terreny i, per tant, en aquest cas, les ONGs puguin treballar millor, no? A una organització li serà molt més fàcil explicar el que fa sobre el terreny si la gent sap què hi passa, no? Si la gent sap què hi passa a Síria i algú explica què està fent, doncs explica molt més a les persones que vulguin col·laborar com fer-ho, no? Quan es comença a barrejar tot i ens pensem que els periodistes hem de fer activisme i hem de cridar a la cooperació i ens comencem a barrejar amb organitzacions, amb ONGs, es crea una amalgama que jo penso que cansa i que confon molt el públic en general, no? Això s'ha fet molt, vull dir, a l'Àfrica és un clàssic, jo diria, sobretot, i per mi és perjudicial, no? Estem en moments molt durs pel periodisme, molt durs, però això no justifica que perdem la nostra independència ni els nostres valors, no?
I fixa't que en molts casos, en països en vies de desenvolupament o en conflicte, periodistes i activistes es confonen fins al punt que tots dos som actors secundaris que moltes vegades ens hem convertit en víctimes, en objectius d'aquells que ens utilitzen com a moneda de canvi, en segrestos, en negociacions entre governs, guerrilles, etc. Sempre hi ha un periodista o un cooperant.
Exacte,
que llepa.
Se'ns està posant al mateix sac i no estem fent la mateixa feina, no? Cadascú té la seva i si jo intento cooperar probablement no ho faré també com si algun dels cooperants intenta fer periodisme, no? Això són temps molt durs, es viatja poc, no? Llavors ja a vegades els periodistes tenen la tendència d'enganxar-se a algun viatge ofert perquè el mitjà no ens envia, no? Tot i que és molt complicat, a part de fer bé la nostra feina, ara tenim una altra feina que és buscar com finançar-la, no? Però no podem abandonar en cap cas la nostra ètica i sobretot la nostra independència, no?
Ara fa una estona li preguntava d'on vens ara i em deia vinc de Colòmbia i vaig cap a Bolívia. No havíem quedat que vivies a l'Àfrica.
Ara estic fent un any fora. No, absolutament fora no serà, perquè també passaré pel Congo, al Congo on sempre torno, al Congo hi passo gairebé cada any, però he anat per primera vegada a Llatinoamèrica i comencem un projecte que ens fa molta il·lusió amb un equip. Som tres noies, una altra periodista que fa 10 anys que està a Mèxic i una experta de gènere, i farem una sèrie de reportatges sobre dones líders de comunitat o que per alguna raó o alguna altra s'han convertit en símbols per les seves comunitats. No estem molt acostumats a explicar o a donar aquesta imatge de les dones, que sempre són les víctimes, són com subjectes als que els hi passa coses, no? Com si elles no fossin actives, com si no tinguessin idees, com si no tinguessin resistència. I, en canvi, l'experiència que jo he tingut pel camí és absolutament diferent, no? Ara, fa dos dies, justament, va morir la Rebeca Masica, una dona que havia sigut violada, però que, de manera terrible, també les seves filles en el mateix atac, i, de totes maneres, ella va aconseguir no només aixecar-se i lluitar cada dia, no?, sinó va organitzar una casa d'escolta on rebia a totes les dones que havien sigut víctimes, i entre elles s'organitzaven, van aconseguir comprar-se un camp per poder treballar, per poder vendre, és a dir, per tornar a recuperar la vida, no? Bueno, la volia recordar perquè són dones com ella, una mica les que volem fotografiar, no?
D'això que parlàvem molt al començament d'aquesta temporada dels Solidaris, d'aquesta resolució 1325 de les Nacions Unides, que parla de les dones com agents actives en el desenvolupament de les seves comunitats i dels seus països. Gemma, tenim ganes de sentir-te més sovint a Catalunya Ràdio.
Oh, això ho haurem de parlar amb els...
Ja ho negociarem. Que vagi molt bé, una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies.
Hola, sóc Mercè Garrigosa, responsable de Banc Farmacèutic a Barcelona. El Banc Farmacèutic és una ONG que, entre altres projectes, fem una recollida de medicaments un cop l'any per ajudar entitats socials que tenen gent assistida sense recursos econòmics i amb risc d'exclusió social a aconseguir medicaments. La propera jornada de recollida serà el 20 de febrer. Hi participaran 123 entitats socials, 724 farmàcies i necessitem més de 1.400 voluntaris. És per això que us animo a entrar a la nostra web bancofarmacéutico.es.
A Facebook, a Twitter i a catradio.cat, Solidaris, amb Adrià Bas.
Fer una crida als mitjans de comunicació de masses, però també aquests mitjans s'atreveixin a no viure condicionats pels grans paquets publicitaris en els quals multinacionals poden estar fent un xantatge a la llibertat d'informació i comunicació i expressió. Perquè si no, hi ha coses que no només no es coneixen, sinó no socialitzen, i hi perdem totes.
Tornem de la pausa. Marta, qui és aquest testimoni?
Ell és l'Ernest Gutiérrez, de l'equip tècnic del Corrascales.
El reportatge.
Una cursa de relleus de 800 quilòmetres que passarà per 80 poblacions que es troben entre Bilbao i Barcelona. Els organitzadors es fan dir Marea Blava i tenen en comú el fet de patir la precarització laboral com a treballadores i treballadors, com a tècnics de manteniment de la xarxa de Movistar, com a contractats, subcontractats, autònoms i falsos autònoms d'aquesta empresa multinacional. Conviden tothom a córrer amb ells per reivindicar condicions de vida i feina més justes i dignes, sortint de Bilbao el proper dimecres, dia 17, fins a arribar a la capital catalana, el dia 22, just quan comença el Mobile World Congress.
Parece mentira y es un poco triste, después de casi 100 años, estar reivindicando otra vez el poder trabajar 8 horas al día o 40 semanales y poder tener 2 días de descanso. Es un poco triste que gente que trabaja 7 días a la semana no le llegue el sueldo para abastecer sus necesidades básicas. Esto que lo sepa Telefónica.
El col·lectiu va protagonitzar una vaga estatal que a Catalunya es va estendre durant 75 dies entre l'abril i el juny. Avui encara denuncien que l'acord de mínims pactat entre Comissions Obreres i UGT i la patronal del sector no es compleix i que almenys 60 dels seus companys han estat acomiadats com a represàlia per l'aturada. Sentíem la veu de Javier Marco durant una de les manifestacions de la primavera passada. Des d'aleshores li ha canviat la vida. Per això hem volgut parlar amb ell i amb la Itzol, dues de les persones que van ocupar l'emblemàtica seu del Mobile World Center a Barcelona, perquè ens expliquin els detalls d'aquesta manifestació de 800 quilòmetres i d'un projecte de micromecenatge anomenat Correscales, que servirà com a coixí econòmic per recolzar col·lectius que decideixin lluitar, com estan fent ells, per unes condicions de treball dignes. Des de l'Ateneu Popular de la Torna al barri de Gràcia, parlem amb la Itzol Ruiz i el Javier Marco. I aprofitem per treure el nas al taller de pancartes que han muntat per preparar la manifestació de 800 quilòmetres.
La vida no té recanvi, la dignitat no subcontracta, totes som Correscales, solidaritat i suport mutu. Correscales 2016, un trajecte de dignitat contra la precarietat.
I aquesta pancarta quan medeix?
Pues això deu fer 10 metres. És la primera que estem fent i n'hi ha, totes aquestes portaran els lemes que portarem, pues, si no a les motorhomes que anirem durant la carrera i anirem ensenyant, pues, mostrant tota la precarietat per tot el país. Som el comitè d'una de les contractes directes de Telefònica. Des que vam fer aquella vaga ens ha canviat molt la vida, tot s'ha de dir. Si l'hem pogut fer ha sigut gràcies al suport de les nostres famílies, sobretot, perquè si tu no tens un recolzament al teu costat no hi ha forma de lluitar. I també per part de l'ajuda de molts moviments socials i de la societat en general, perquè nosaltres no som especialistes en fer vagues, ni molt menys. Ens vam tirar a la piscina, això era inaguantable i veiem que cada cop anava pitjor i bueno, el suport de tothom ens feia dia a dia aprendre moltes coses, aprendre a com portar aquesta lluita, a suportar-la, a negociar.
Potser no són especialistes en fer vagues, ens diu Itzol Ruiz, però en van fer una de gairebé 3 mesos i, a més, van aprendre altres formes de lluita.
Bueno, quan van començar la vaga, la veritat no esperaven, no?, arribar en aquest moment com ara, no?, fent el Correscales. El que sí sabíem era que s'havien de canviar les coses. Nosaltres, per posar-te un exemple, érem 180 treballadors a plantilla i quedem 55. Llavors no podien continuar amb aquesta forma de que les empreses treguin la feina a la gent i que ara passis a ser un fals autònom. Llavors sí que nosaltres teníem la necessitat de revertir la situació i bueno, va esclatar tot a Madrid i nosaltres vam sumar i bueno, no sabíem que acabaríem d'aquesta manera, no? Lluitant colze a colze amb els moviments socials, als quals els agraïm tot el suport que ens donen i que nosaltres ara mateix formem part, no?, d'aquest moviment social que abans jo no sabia que existia i per això m'ha canviat la vida d'aquesta manera. També m'ha canviat la meva manera de pensar les coses i de com actuar.
Javier Marco és un dels encarregats de negociar amb la policia el recorregut d'aquests 800 quilòmetres de manifestació i segurament fa uns anys ni s'hagués pensat que estaria fent aquest paper.
Jo era un dels que pensava que la gent no era solidària. Ja veig que sí que hi ha solidaritat, que ara ajudo més a la gent. Per això el del Correscales, no? On quedarà una caixa de resistència futura per qui faci falta. A lo millor fa temps pues, nosaltres pensàvem només en millorar només el nostre sector i ara el que sí que volem a través de la lluita al carrer és de revertir la situació en general, no només la nostra, sinó la de tota la gent que es trobi a la mateixa situació que nosaltres.
Lo normal és quan fas una caixa de resistència la fas, comences 3 mesos abans, comences a recollir, però això va ser tant de sobte que no ho vam poder fer. Llavors va sorgir la idea de fer una caixa de resistència a l'inversa. Primer demanem la solidaritat i després ja farem actes, ja farem, ens deixarem la pell per poder tornar aquests calés. I primer semblava una bogeria, però bueno, vam anar al COP 57 pensant que ens ho tirarien cap enrere, ens van dir que sí que ho veien. Llavors nosaltres al·lucinàvem, clar, això ho anàvem mamant i ens anàvem construint una nova vida també nosaltres en aquest sentit.
I ara, comenta Javier, toca tornar al favor, però no només això, sinó preparar-se per properes lluites i a més fer una caixa de resistència que pugui ser utilitzada per a qualsevol altre col·lectiu que la necessiti per protestar per les seves condicions laborals.
Fer nosaltres la nostra petita aportació en aquesta societat, que segurament a algú li farà falta aquests diners per poder continuar lluitant.
La Marea Blava torna de nou, però no ho fa sola, sinó amb un projecte col·lectiu i amb mires a lluites futures. El Corrascales, el crowdfunding social més gran fet mai i una manifestació ininterrompuda de 800 quilòmetres corrent.
Solidaris, no fem diferències.
I said sorry, babe, I'm leaving you tonight.
El cost de la vida en una ciutat com Barcelona és al voltant d'un 26% més car que la mitjana de l'Estat. Ja sabem de les diferències salarials que hi ha a la ciutat segons cada barri i també de les afectacions socials que això té, fins i tot en salut, tot sovint apareixen informes en aquest sentit. A les passades eleccions municipals, d'ara fa gairebé un any, alguns partits i també alguns moviments ciutadans van reclamar l'establiment d'un salari mínim de ciutat per equiparar el cost de la vida i lluitar així contra la pobresa. Però a l'Estat espanyol, el salari mínim interprofessional el fixa el govern de manera uniforme. Per aquest any 2016 és de 650 euros aproximadament, euros mensuals. I és igual per tot el territori i per totes les professions. A banda queden, esclar, les economies submergides i els treballadors informals. Aquesta setmana s'ha presentat un estudi de la Universitat de Barcelona que repassa l'impacte que tindria, els beneficis, els avantatges i els desavantatges que suposarien la implantació d'aquest tipus de salari mínim municipal a la ciutat de Barcelona i a l'àrea metropolitana, prenent l'exemple d'altres llocs del món. Els seus autors són els professors Jordi Surinyac i Raül Ramos. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Fem un repàs dels salaris mínims mundials. El 90% dels estats del món tenen alguna forma de salari mínim, però només el 50% el tenen d'alguna manera regulat. Bé perquè és un decret del govern de cada país, o bé perquè són acords entre les patronals i els sindicats, és així?
Sí, el salari mínim, hi ha diferents maneres d'establir-ho, no? Una manera, com bé deies, és doncs, que el govern, a través de l'instrument principal que té, que és la llei, doncs, determina un nivell, que pot ser pactat o no amb els agents socials, i l'altra opció és deixar-ho en mans dels agents socials i, per tant, que això vagi més per la via de la negociació col·lectiva. A Espanya, per exemple, doncs, que tenim un salari mínim interprofessional, però després, fruit d'aquesta negociació col·lectiva, doncs, acabem tenint convenis provincials i sectorials o fins i tot convenis a nivell d'empresa que poden acabar matitzant aquest salari.
Què diu la mitjana d'aquests casos? Aquests salaris són adequats al cost de la vida d'aquests països, més o menys?
A veure, aquest és un dels arguments precisament per mirar de posar un salari mínim diferenciat, és a dir, si el salari mínim és únic, això introdueix unes certes rigideses i una de les raons per les quals es vol implantar un salari mínim territorial és per ajustar més les característiques dels salaris als preus d'aquell territori. Pensi que, en general, el salari mínim és únic, però també es pot anar, i cada vegada hi ha més tendència a diferenciar-lo en funció de certs sectors o dels grups d'edat o també a nivell territorial, perquè la idea és anar també apropant els salaris al nivell de productivitat. I per tant, per això aquests salaris es van a vegades doncs, diferenciant entre si, inclús en el salari mínim.
Doncs vostès que són autors d'aquest informe, posem alguns exemples. A quants països el salari mínim és variable en funció del cost de la vida dels diferents, de les seves ciutats, de les seves regions?
Doncs dins del que són economies desenvolupades, és un tema en el que realment doncs, hi ha menys economies desenvolupades que hagin de regular doncs, aquest tipus de qüestions, precisament perquè la via de la negociació col·lectiva funciona millor. És a dir, no és perquè realment sigui un problema, sinó que senzillament les economies emergents doncs encara són economies on en molts casos l'Estat és una miqueta més feble, hi ha una major desregulació en alguns àmbits i per tant és necessari doncs, que l'Estat faci un esforç addicional a l'hora d'introduir aquestes regulacions.
Sovint es posen moltes vegades d'exemple, ara ho recordo, la ciutat de Nova York, la ciutat de Londres, ciutats que són del primer món, ciutats molt desenvolupades i que solen ser en el rànquing de les ciutats més cares del món, i aquest era un dels arguments pels quals doncs, allà diferenciar aquests salaris mínims de ciutat. Quins casos han estudiat vostès? Són els casos més paradigmàtics, aquests que jo em refereixo, o també passen a altres ciutats?
A veure, nosaltres inicialment hem centrat el nostre estudi en els desenvolupats, en les economies més occidentals. Per què? Doncs perquè com que nosaltres el que volíem era analitzar els efectes que tindria aquest salari mínim, era millor utilitzar economies el més properes a lo que és la realitat catalana de l'àrea metropolitana. Anant a les ciutats, dintre del marc de les economies més desenvolupades, els tres països en els quals està fixat aquest salari mínim territorial són els Estats Units, Canadà i Japó. I el país que el té més proper a lo que seria l'àrea metropolitana és els Estats Units, perquè el Japó i el Canadà ja són més àmbits provincials. Per tant, Santa Fe, Los Angeles, San Francisco, Nueva York, províncies canadenques, alguns comtats que serien equivalents a comarques dels Estats Units, Chicago.
I què ha resultat de l'estudi d'aquests casos en concret? Ha resultat positiu per la ciutadania, d'alguna manera?
Bueno, serien les grans conclusions del treball. En principi, bàsicament són que aquesta implantació no genera una disminució de l'ocupació, que aquest era un punt clau i és un dels arguments que es posava com en contra de la implantació del salari mínim, que això faria baixar l'ocupació, bé sigui en llocs de treball o en hores treballades. Allà on s'ha estudiat això no passa. La segona gran conclusió: augmenta els salaris, la distribució salarial augmenta i sobretot augmenta en la banda baixa, i per tant això facilita una menor desigualtat salarial i una disminució de la pobresa. S'observa un augment de preus i en algunes economies també hi ha un cert increment de l'abandonament escolar. En el nostre cas, com desgraciadament a Catalunya i en general a Espanya ja tenim un elevat abandonament escolar, potser no s'hi afegiria addicional, però en aquells països que no n'hi havia tant sí que s'ha observat també un increment de l'abandonament escolar.
Arguments a favor: permet ajustar els salaris més baixos als nivells dels preus existents a l'entorn, a la ciutat, pot millorar la capacitat adquisitiva dels treballadors, ara vostè ho estava comentant, i pot incentivar la millora de la capacitat formativa. Però hi ha inconvenients també.
Sí, clar, n'hi ha inconvenients i alguns. El principal és que augment del salari vol dir augment de costos. No solament sembla que es podria limitar els treballadors que entressin en aquest salari mínim, sinó que algun argument diu que aquest augment de costos laborals s'ampliaria a altres persones, en el sentit de que, clar, si una persona guanya 600 euros, ara en passa a guanyar 1.000, doncs la persona que ja n'està guanyant 1.000 i diu, escolta'm, ara aquesta persona que feia una cosa amb menys formació...
S'han de moure a escala.
Clar, aleshores també demanen un augment de...
I això pot fer que les empreses a l'hora de contractar s'ho pensin dues vegades o que decideixin marxar a produir a països més barats, això pot passar.
Exacte, aleshores aquí es van derivant tota una sèrie d'arguments en contra. El primer és aquell que dèiem, de disminuirà l'ocupació, és a dir, les empreses demandaran menys treball perquè com que el cost és més alt, jo ja no tinc, com a empresa, no tinc tant incentiu per demanar tants treballadors. Però això també hi ha contraarguments que diuen que no necessàriament ha de ser així, perquè si jo tinc un treballador i no el puc canviar per una altra màquina i he de produir aquell bé o aquell servei, per l'empresa, en aquest sentit, haurà de seguir mantenint aquell lloc de treball.
Qui sortiria perdent en aquest cas són les persones menys qualificades, perquè, evidentment, havent de pagar més sous o un sou més alt, l'empleador, la persona que ofereix el lloc de feina, buscarà algú més ben preparat?
Sí, a veure, és cert que aquest és un dels possibles efectes, no? que igual que en l'exemple que estava parlant el Jordi, doncs es plantejava la substitució de treballadors per màquines, doncs també podria donar-se el cas de, donat que l'empresari doncs paga un sou més alt, pot exigir, pot intentar trobar en el mercat un treballador més qualificat. Això pot generar un cert desplaçament dels treballadors menys qualificats, però també és cert que alguns estudis han trobat que en altres entorns això ha significat un estímul i que la gent, quan ha percebut la importància de l'educació a l'hora de trobar feina, doncs ha acabat generant un efecte positiu a llarg termini sobre els nivells de formació. Un punt que crec que és important i que encara no hem dit en el debat és que en l'estudi sempre ens hem centrat en aquells casos on l'increment del salari mínim era un increment moderat. Aquest és un punt important, és a dir, aquestes conclusions es basen en estudis on l'adopció del salari mínim diferenciat a nivell local tampoc ha significat un increment excessiu i per tant ha canviat radicalment les regles del joc, sinó que ha sigut un augment que en molts casos fins i tot s'ha anat esgraonant al llarg de molts anys. I per tant aquests efectes tant els positius però sobretot els negatius, doncs es poden anar d'alguna manera païnt d'una manera molt més senzilla que no si fos de cop.
En els casos dels Estats Units, per seguir la comparació de similitud amb el cas català que vostès tenen treballats en aquest informe, quin diferencial hi ha respecte de la mitjana del territori en algunes d'aquestes ciutats com ara Washington, com ara Nova York, com ara Los Angeles o Chicago, respecte del conjunt de l'estat o del país?
Doncs mira, el salari federal, d'alguna manera, és a dir, ja tenen tres nivells, no? Un és el federal, l'estatal i després hi ha el local. Aleshores, tot aquest moviment de fet neix perquè el salari federal porta estancat molts anys, al voltant dels una miqueta més de $7, i d'alguna manera en algunes d'aquestes ciutats la tendència, el que s'està reclamant, igual que aquí parlem dels 1.000 euros, allà s'està parlant dels $15 per hora. El tema és que en cap ciutat concreta de facto s'ha passat dels 7 i poc, crec que són 7,65 a 15, sinó que en molts casos el nivell salarial estatal ja està al voltant dels 11. I per tant el que estem parlant és passar d'això d'11 a $12 cap al 15. Per tant estem parlant d'un increment que podria ser al voltant del 20%. En tot cas, i tornant una mica a les conclusions de l'estudi, és que l'objectiu que persegueix la política, que és d'alguna manera millorar els nivells salarials i les condicions de vida, això sí que hi ha evidència que troba que efectivament s'aconsegueix. I per tant, pensem que pot ser una mesura encertada. En tot cas, insistim, caldria adaptar-la a les peculiaritats.
Per exemple, quina quantitat? Estem en el 655. Es parlava d'arribar als 1.000 euros. És una quantitat important. Aquesta quantitat s'ha de fer en un any, s'ha de fer en dos. Aquesta mesura ha d'afectar per igual a tots els treballadors? O els joves de 16 a 18 anys? O els estudiants en pràctiques? O les microempreses? O el tercer sector són casos excepcionals que haurien de tenir una regulació específica? L'adopció es pot fer per via legal, implantada pel govern, diríem, o per via de la negociació, llavors pot ser també voluntària.
Aquí hi ha un altre aspecte, perdoni que l'interrompi. El salari mínim interprofessional a l'Estat espanyol el marca, el fixa el Ministeri. Catalunya, o en concret la ciutat de Barcelona, podria fer-ho si volgués?
Mira, et poso l'exemple de Londres, on realment no hi ha aquestes competències, però el salari mínim de ciutat existeix. De quina manera l'ha implementat? Doncs per una via, diguem-ne, d'adscripció voluntària de les empreses al programa. Què guanyen? Doncs per una banda, guanyen una visibilitat com a empreses que són responsables socialment, que és un tema important, no? La responsabilitat social corporativa, i per una altra banda l'Ajuntament sí que té la capacitat d'oferir una sèrie d'incentius en forma d'exempcions de determinats impostos o bonificacions.
És a dir, que és una qüestió discrecional de cada empresa que vulgui posar aquest salari mínim pels seus treballadors, però no és una qüestió que afecti a tota la ciutadania o a tota la massa treballadora de la ciutat, vaja.
Bueno, això podem, és a dir, et poso aquest exemple en el sentit de dir que a veure, les limitacions legals no tenen per què ser un impediment per poder posar en marxa la pràctica, no? Si l'Ajuntament de Barcelona també té relació amb moltes empreses que li són proveïdors, també pot posar a l'hora de fixar un determinat concurs públic un determinat criteri en el que doni prioritat a les empreses que estiguin adscrites a aquest programa. O sigui, hi ha moltes mesures entre les diferents administracions. És a dir, fins i tot en l'actual marc legal podríem trobar maneres en el que realment la incidència que tingués aquesta mesura fos important, és a dir, que arribés a un nombre important de treballadors.
Home, això és molt positiu perquè dependrà llavors de la voluntat dels agents de treball, de les institucions municipals, i per tant hi ha lloc per córrer aquí.
De totes formes, deixi'm només afegir que segurament la manera també que seria més raonable en aquest context és una manera en la que el diàleg social entre els agents implicats, és a dir, les administracions, les empreses i els sindicats, d'alguna manera fossin també les que portessin la veu cantant en el debat, no? I la manera d'implementar aquesta mesura. És a dir, al final hem de trobar una fórmula en la que tots els agents que hi participen puguin donar la seva veu i puguin d'alguna manera acabar modulant aquesta política, no? Potser aquí les empreses són les que a priori podrien pensar que són les més reticents donat que hi ha aquest augment de costos, però podem pensar en altres mesures de política que podrien ajudar-los a assumir aquests costos, per exemple reduint cotitzacions socials, no?
I en el cas de l'àrea metropolitana, un dels arguments principals és el de la lluita contra la pobresa, dit així en gros, que és molt complicat, està clar, d'analitzar i d'atacar. Serviria per resoldre les bosses de pobresa que a vegades tenim detectades en funció de barris o en funció de districtes?
A veure, jo crec que grans conclusions com aquesta és impossible de dir, és a dir, no per introduir el salari mínim es reduirà les bosses de pobresa. El que sí l'estudi demostra és que allà on s'ha implantat s'ha reduït la pobresa, s'ha disminuït les desigualtats salarials que hi havien, i que inclús s'ha pogut reduir certes despeses socials que es feien de l'Estat perquè ja no són tan necessàries, atès que la gent té un nivell de recursos superiors.
A banda del que comentava el Jordi, només afegir, doncs tenim dos tipus de targets, no?, de persones que estan afectades per la mesura. Aquelles que tenen una feina, però tot i tenir aquesta feina passen dificultats econòmiques. Per aquest col·lectiu la mesura sembla efectiva, és a dir, aconsegueixen millorar les seves condicions de vida, i efectivament l'altre grup, que són la gent, doncs, com deia el Jordi, més jove, menys qualificació, que ja actualment tenen dificultats per trobar feina, la situació és una miqueta pitjor. El tema és que, com d'alguna manera l'altre col·lectiu millora i allibera en part aquests ajuts socials, doncs també el sector públic té la capacitat d'intentar incidir una miqueta més sobre aquest segon col·lectiu. Per tant, això dependrà molt de la capacitat que tinguin les administracions per intentar gestionar, doncs, aquest col·lectiu que d'entrada està una miqueta més exclòs que no pas l'altre.
Professors Ramos i Surinyac, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vostè.
Moltes gràcies.
Doncs ja és l'hora, hem de marxar. Avui hem procurat compartir amb vosaltres l'orgull, la passió i l'agraïment que sentim per la feina que fem la gent de la ràdio, perquè la ràdio no són només micròfons i altaveus, taules de so, la ràdio és la gent que la fa i la gent que ens escolteu, i cadascú hi posem les nostres emocions. Marta Molina, moltes gràcies.
Gràcies a tu, adéu-siau.
I la ràdio, noi, també és futbol, així que la setmana que ve deixem espai als companys i amics de la TDP. El Solidaris torna el 27 de febrer, d'aquí un parell de setmanes. Moltes gràcies per l'energia, adéu-siau.